Molt bon dia. Benvinguts a La Finestra i dintre d'ella el programa de psicologia que amb els seus temes us descriu aquest món ple de preguntes i que us pot contestar, si més no, el psicòleg Joan Cubells. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia, Montserrat.
I la que us parla, Montserrat Rofes, una mica constipada, com la majoria de gent en aquesta temporada, però bueno, farem el que podrem. Avui tocarem el tema del el complex d'Èdip. A veure, la personalitat humana és una configuració que es va fent passant per unes etapes que cal superar satisfactòriament. En l'etapa fàl·lica, que es viu al voltant entre els 3 i 5 anys, es desenvolupa el complex d'Èdip, que diem, situació que es caracteritza per un sentiment ambivalent d'amor i d'odi, envers el pare en cas del nen i envers la mare en cas de la nena. Així doncs, podem dir que només el qui supera esdevindrà una persona sana i madura, Joan?
Bueno, no és ben bé així. L'etapa fàl·lica és una de les etapes que hi ha en aquesta evolució de la psicosexualitat humana. Prèvia a aquesta etapa fàl·lica hi ha el que és la fase oral, la fase anal, després ve la fase fàl·lica, després ve una fase de latència per acabar, diguéssim, en la fase genital, que és quan hi ha en l'adolescència. Llavors, el complex d'Èdip, el que engloba, diguéssim, és tot aquest procés de l'evolució de la psicosexualitat, però amb altres programes havíem parlat que una de les qüestions principals en la psicoanàlisi era la idea de l'inconscient. Llavors, el complex d'Èdip, el que fa referència és a un tema importantíssim en la nostra cultura, que és un dels tabús que avui en dia continuen existint, diguéssim, de manera no explicitada, però que té efectivament una importància en la cultura i en l'evolució de la persona, entesa en diferència dels animals, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, la persona és ha estat dins d'un món del símbol. Llavors, la idea bàsica del complex d'Èdip és pel tema del tabú de l'incest i del parricidi, és a dir, de matar el pare. Llavors, tornant al tema que deia abans de la qüestió de l'inconscient, si existeix l'inconscient és perquè el tabú de l'incest, la cultura, la intervenció del pare i la intervenció d'altres institucions que són, diguéssim, instàncies prohibitives, instàncies de la llei que marquen límits, el que porten és que es reprimeixi aquesta idea que sorgeix en aquesta evolució de la psicosexualitat de manera molt primerenca i passa a configurar l'inconscient. És el que estructura la personalitat humana amb el sentit de que hi ha un ésser conscient, un ésser que parla, que sap el que diu, i un ésser que d'alguna manera és el que dona existència al que un diu, al que un vol fer, però que no passa per la consciència, sinó que és una qüestió purament inconscient, és a dir, el subjecte no sap massa bé d'ella. Per això ho havíem parlat amb altres programes. Per resumir-ho, i tornant al complex d'Èdip, el complex d'Èdip, la importància que té és perquè el que fa és que es produeixi aquest inconscient. Llavors, potser, què et sembla, Montse, si bé, perquè dit així d'aquesta manera
sí,
apareix això del complex d'Èdip, però sense...
A moltes persones el nom d'Èdip els hi sona d'algo,
sí.
Però ben bé no saben. A veure,
està basat el origen, en el mite.
Té el seu origen en el mite grec d'Èdip rei,
sí.
Escrit per Sòfocles.
Sí.
Pots explicar en què es basa aquest mite?
Sí. Bueno, és una mica llarg i aquest mite també és un mite que ha estat molt discutit i en diferents interpretacions, però bàsicament, la mitologia, dintre de la mitologia grega, que la mitologia grega és, diguéssim, una mitologia que està en la base de la nostra cultura, Concretament, la mitologia d'Èdip el que parla és de que Èdip, que era el fill de Laio i Iocasta, el que va passar és que els oracles, el Laio, el pare d'Èdip, li va, el Laio era el fill del rei de Tebes. Llavors, els oracles li van dir a Laio que tindrien fill i que el seu fill l'acabaria matant i l'acabaria desposseint, és a dir, que s'acabaria, diguéssim, casant amb la que era la seva mare. La seva, sí. Llavors, què fa Laio? Pues Laio va agafar, abandona el nen, per diguéssim, deixar una senyal amb aquest nen, li forada als peus, d'aquí ve el nom d'Èdip, perquè es veu que la traducció és peus enflats. Llavors, quan abandona el nen és recollit per un pastor, aquest pastor, més tard, quan el cura, l'entrega al rei de Corinti, que no podien tindre descendència, i bueno, pues el crien com si fos el seu fill, hi ha, diguéssim, una relació harmoniosa i entre ells, i a mesura que el nen es fa gran, quan ja doncs és un jove adult, comencen a arribar-li salut. Comencen a arribar-li rumors de que els seus pares no són veritablement els seus pares. Llavors consulta ell també, Èdip consulta a l'oracle i l'oracle li diu: acabaràs matant el teu pare i després seguint a la seva dona. I agafa i se'n va en direcció cap a Tebes, que era la ciutat, diguéssim, d'aquell moment, i al camí cap a Tebes es troba a Laio amb el seu sirvent portant el carro. Hi ha una discussió al mig del camí, el sirvent aquest el vol fer fora del camí, ell li diu que només el farà fora del camí al rei de Tebes. Llavors el torna a insultar, li tira la seva llança i el mata, i després s'apropa al carruatge i discuteix amb el Laio, que ell no sap que és el seu pare, i el discutia amb ell. Es veu que, bueno, tal com s'explica en la mitologia, cau, s'entortolliga amb les regnes dels cavalls i del carro, i acaba sent pues, bueno, patejat i passat per les rodes i arrastrat. I mor el Laio. Ell, sense saber-ho, continua el seu viatge cap a Tebes, i quan entra a la vall de Tebes, hi havia una esfinge, que és una, bueno, una figura femenina que aterroritzava a la ciutat, perquè bueno, devorava a tots els que passejaven pel voltant de la ciutat, i una de les coses que feia era plantejar-los un enigma als viatgers abans de devorar-los. Si l'encertava els deixava passar, si no, doncs se'ls menjava. Èdip la va encertar. L'enigma que els hi feia era qui és l'ésser que en un primer moment va a quatre potes, després en un segon moment va amb dos potes i en un tercer moment n'utilitza tres. Ell diu que és l'ésser humà i l'esfinge es tira de la muntanya del baix i acaba morint. Llavors el germà de la Iocasta, de la dona de Laio, que era el que regentava la ciutat, doncs com a gratitud o com a premi per haver-se desfet de l'esfinge, li diu: pues, entra a la ciutat, jo t'entrego la meva germana. A partir d'aquí ell se casa amb Iocasta sense saber que era la seva mare. Tenen quatre fills, bé, la cosa continua fins que arriba un moment que l'oracle, bueno, a la ciutat de Tebes hi va haver una, va estar envaït per una, no em surt el nom, per la peste,
sí.
I bueno, l'oracle va dir que fins que no es fes justícia en qui va matar el Laio, la peste no marxaria de la ciutat. Llavors, pues, Èdip va començar tot un procés d'investigació, de tal manera que totes les proves lo portaven cap amb ell, que ell havia estat l'assassí del que en aquell moment era el rei de Tebes. No? Llavors, la Jocasta es penja i ell es buida els ulls. A partir d'aquí, Edip fa tot aquest procés, diguéssim, que l'esfinge li havia dit, arriba en dos potes a la ciutat, marxa en dos potes a la ciutat, però al final acaba, no? Bueno, sent un vagabund amb una de les seves filles, però acaba en un estat, doncs, bueno, d'haver-se convertit en no res, no?
Sí, sí.
I bueno, aquesta és la història, diguéssim, de l'Edip, del mite grec d'Edip. I a partir d'aquí, pues, comença ja la complexa d'Edip.
Però per què la psicoanàlisi agafa aquest mite?
En principi és pel que abans et deia, no? Els dos principals eixos que estan en la base de l'oracle també i de la història en el seu conjunt és pel tema de l'incest, pel tabú de l'incest i pel tema del parricidi. Llavors, el complex d'Edip no s'ha de... clar, quan abans tu deies, has definit, no?, que és el complex d'Edip és aquesta situació caracteritzada per aquest sentiment ambivalent, no?, d'amor cap a la mare i de rivalitat contra el pare. Diguéssim que sí, que és, aquesta és una situació que pot ser viscuda per la persona, però no totes les persones senten... un odi cap al seu pare fins al punt de que el matarien, no? Però fer una lectura del complex d'Edip des d'aquesta visió és una visió molt, molt reduïda, perquè aquí el que interessa, i la psicoanàlisi precisament recull aquest complex, el complex d'Edip, per a parlar d'una cosa que és bàsica, i que és el pare o instàncies que fan la funció de pare, amb el sentit de la llei, amb el sentit del qui posa límits, amb el sentit del qui i això ja porta a parlar del tema en un primer moment la relació entre mare i nen és una relació molt fusional, no? En els primers mesos de vida el nen o la nena la seva mare no és un objecte extern en vida pròpia, sinó que pel nen és un objecte interior al nen i que, si viu, viu des de dintre del nen. El segon pas és una relació dual, una relació entre mare i nen, on encara no existeix un tercer. A partir del moment en què en el discurs de la mare i també per la presència del pare... el nen comença a adonar-se'n que hi ha una tercera persona, és cada vegada anar separant, produint-se una separació en el nen, que és el que li permetrà desitjar alguna cosa més del que hi ha a casa seva, dins de casa seva. És a dir, sortir d'aquest complex tan tancat que és la família nuclear. Perquè una persona acabi esdevenint una persona, diguéssim, individualitzada, ha de sortir del seu cercle tancat, ha de tindre relacions amb altres persones, ha de ser capaç de vincular-se amb altres persones, ha de ser capaç de no anul·lar-se ell mateix quan està amb altres persones. Tot això és el que estructura el complex d'Edip en base, diguéssim, amb aquesta figura de la llei i de la figura de prohibició. No sé si ha quedat prou,
sí,
prou clar.
Sí, vaja, per mi sí.
Vale,
a veure, pues... amb aquest mateix complex d'Edip ha estat, me sembla a mi, un dels punts més polèmics del psicoanàlisi.
Sí, però amb això hi ha ara en aquest moment hi ha investigacions recents fetes, perquè una de les coses que es deia és que en altres societats diferents de les nostres, per exemple, la figura parental no existia. És a dir, jo què sé, doncs a Mongòlia, per exemple, hi ha una estructura familiar diferent, o en altres llocs del món, on el pare no ha estat dintre de la família, sinó que qui ostenta la figura del pare són els tiets, els oncles. Inclús allí on aquests, diguéssim, tiets no exerceixen figures d'autoritat, en aquestes mateixes cultures hi ha institucions que sí que fan aquesta funció. Uh-huh. Llavors, la universalitat del complex d'Èdip, bueno, hi pots estar d'acord o no hi pots estar d'acord, però entesa com aquesta instància que el que fa és que separa el nen de la mare i a la vegada com a figura que el que ostenta és la llei i la prohibició de l'incest, això és universal.
Molt bé, doncs...
I des de l'antropologia ja no es discuteix això.
No, ja. A veure, Joan... Sí. Quins problemes solen derivar per una persona que no passa totalment per aquest complex d'Èdip? Perquè tothom hi ha de passar per aquest complex.
Sí, tothom passa per aquesta... per tota aquesta evolució psicosexual, no? Llavors, és el que abans... El complex d'Èdip, hi ha dues coses bàsiques. Una és l'elecció d'objecte. L'elecció d'objecte, entenent objecte com la mare, i que després intervé el pare i el que fa és separar el nen de la mare, i l'altre és el tema de la identificació, entenent que el nen s'identifica amb els trets d'home, de la seva sexualitat com a home, i la dona s'identifica amb els trets sexuals de la dona. Després, a partir d'aquí, hi poden haver diferents, diguéssim, variacions, com pot ser l'homosexualitat, el travestisme i altres qüestions, que des de la psicoanàlisi s'explica perfectament.
Exacte, molt bé. Doncs. Bueno, Joan, se mos acaba el temps. Avui me sembla que has parlat més d'història que...
No, jo crec que passa que no. Crec que no ha estat història. Una altra cosa és, potser que no hagi sabut explicar prou bé què és el complex d'Èdip, però el complex d'Èdip avui en dia està molt vigent. I no,
sí,
és una,
sí.
No és un invent de la psicoanàlisi que no tingui cap sentit.
I és bastant complex, també.
Bé, complexe, el que passa que s'ha tendit molt a vulgaritzar el complexe d'Èdip. I llavors s'acaba reduint amb una sèrie de coses com això de jo el que vull és posseir a la meva mare i matar el meu pare.
Sí,
això
sí,
no és
això, això és
igual
brutal.
Que el complexe de la sexualitat en el psicoanàlisi no és només una qüestió de sexualitat entenent-la amb les zones, diguéssim, erògenes, sinó que és algo més que això. No?
Molt bé. Molt ben explicat, doncs, Joan.
Bueno, gràcies.
Vinga, doncs, ara us deixem, doncs us deixem amb les notícies, com sempre, que ens porta el Jordi Perelló. I penseu que si voleu sortir d'algun dubte o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977-83-0044 i al 83-11-35. També recordeu-vos que el repeteix aquest programa el diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Fins una altra, a reveure. Ja vaig cada nit, vol cantar bai. Deus manda el saber el que et fa ser. Mi ja em de ser bé, ni prou saber. Va repartir, vol guanyar por. Gràcies, amor.